7 minuts per sobre del punt de 2:15 del matí. Parlem a aquesta hora de l'ictus, una malaltia neuronal aguda ocasionada per una alteració de la circulació de la sang al cervell que provoca la mort de les cèl·lules cerebrals. Si es controlen factors de risc, però, com la hipertensió arterial, la diabetis, malalties cardíaques, l'apnea del son, l'obesitat o hàbits de vida nocius, es poden evitar el 80% dels casos. Aquesta malaltia commemora demà el seu Dia Mundial, 29 d'octubre, i a aquesta hora per parlar-ne amb nosaltres a l'estudi Ramon Benils de Cugat.cat, la directora tècnica i la vicepresidenta de l'Associació de Vallès Amics de la Neurologia, senyora Laura Perea i senyora Cristina Urriza. Bon dia a les dues.
Hola, bon dia.
També amb nosaltres Felipe Soler, cuidador d'una persona amb ictus. Molt bon dia, Felipe, gràcies per acompanyar-nos. I la Marta Mañosas, membre de la Junta del Grup Mediterrània. Molt bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Que col·laboraven amb un dels actes d'aquesta commemoració del Dia Mundial de l'Ictus, que ja es va celebrar el diumenge 19 d'octubre. De seguida parlem de la malaltia. Saludem a aquesta hora, però també, el doctor Lluís Mont, cardiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona. Bon dia, doctor Mont.
Hola, bon dia, què tal?
Parlem avui de l'ictus perquè demà hi ha aquest dia mundial. Portar una dieta sana i equilibrada, per començar, ja preveu el risc de patir un ictus, i hi ha algunes altres recomanacions que poden ajudar a reduir el risc de patir un vessament cerebral. Com bé diem, si amb un control és possible evitar un ictus, com és que n'hi ha tants, que se'n pateixen tants?
M'ho preguntes a mi?
Sí.
Home, en principi les malalties cardiovasculars estan anant en la bona direcció, és a dir, que des de que s'han identificat factors de risc, tant sigui doncs, el colesterol, el tabaquisme, la hipertensió, tot això que has anomenat, no? Doncs hi ha una certa repercussió des d'un punt de vista de malaltia cardiovascular, de tant d'infarts com d'ictus, etc. Però també la població envelleix i al final morim d'alguna cosa, no? Per tant, si sumem realment, encara que hi ha una disminució percentual i sobretot en gent més jove, doncs al final la malaltia aterosclerosa, que és la degeneració de les artèries, és inevitable de moment i és un fenomen d'envelliment. Per tant, l'ictus és una malaltia més dins de tot l'espectre de les malalties cardiovasculars que de moment no es desapareixen mai a curt termini perquè és un tema bàsicament d'envelliment de les artèries,
Clar, però quan parlem d'un ictus cada 40 segons, en alguns casos també cada 6 minuts a Espanya, aquestes són les dades a les quals hem tingut accés, la dada d'entrada crida l'atenció. Després parlaríem de tot el que és ictus, aquest terme que engloba diferents patologies que abans coneixíem amb altres noms.
Sí, home, jo crec que és molt important identificar aquelles coses en cada cas que poden salvar la vida d'una persona. Hi ha una part que és prevenció i una altra part també que és tractament precoç, i en això s'està avançant molt. S'estan fent unitats d'ictus on el pacient quan arriba a un hospital se'l tracta de manera agressiva i se li dona doncs, teràpies anticoagulants, etc., no? Que abans no es feia. I per tant, quan un pacient arriba en poca estona en un centre que té doncs, el codi ictus aquest activat, doncs el rep i li fa uns tractaments que no es feien abans, no? Per tant, hi ha una part de prevenció que no ens cansarem de repetir, però que no és fàcil, és a dir, prevenir l'obesitat en un món sobre el menjar a Occident, no? O prevenir les greixos, o, bueno, doncs requereix unes decisions polítiques que no són tan mèdiques com polítiques, no? I els metges el que sí poden fer, a part de donar bons consells, doncs és també intentar desenvolupar noves tècniques i de diagnòstic precoç, de prevenció, per exemple, amb anticoagulants, no? Quasi un 25-30% de les embòlies tenen a veure amb arrítmies cardíaques, amb fibril·lació auricular, no? I per tant fer una prevenció dels pacients que tenen fibril·lació auricular amb tractaments anticoagulants crònics pot disminuir molt la incidència d'ictus, no? O sigui que hi ha tota una sèrie de coses que puntualment en diferents àmbits poden anar millorant, primer prevenint i després tractant de manera més eficaç l'ictus quan ha aparegut,
Ara que m'ha parlat, doctor, d'anticoagulants, mentre ens documentàvem per fer aquesta entrevista, aquest tema del dia, trobàvem que només 4 comunitats autònomes, Galícia, el País Basc, Navarra i Aragó, estan utilitzant en aquests moments els nous anticoagulants orals per prevenir un ictus, tal com estaria establint Sanitat, hauria aprovat ja gairebé fa un any el Ministeri de Sanitat, els anomenats NACO. Això és cert? És cert que haurien d'utilitzar entre un 30 i un 40% dels malalts aquests anticoagulants orals i que només ho està fent un 9%?
nous anticoagulants són fàrmacs molt cars en comparació amb el tractament estàndard que teníem fins ara, que era el Sintrom, que és ben conegut a Espanya, els anticomarínics, no? I per tant, en una situació de despesa o de limitació de la despesa, doncs cada comunitat ha intentat limitar el seu ús. No és que no es puguin utilitzar a Catalunya, és que s'utilitzen en casos en què, per exemple, doncs el Sintrom ha fracassat, etc. No? És cert que aquests nous anticoagulants doncs afegeixen sobretot molta comoditat, perquè no has de fer controls cada mes amb punxades i anàlisis, i això facilita i mantenir els nivells correctes, eh? Però bueno, jo crec que hem de ser conscients que la medicina tot val diners, no? I la societat pot pagar el que pot pagar i hem d'anar prioritzant, i és feina dels polítics decidir què és més prioritari, no? Si un screening de càncer de mama, els nous anticoagulants o els nous tractaments de quimioteràpics del càncer, no? I això són unes decisions que són difícils, no? I per tant, fer demagògia, a mi em seria molt fàcil dir no, escolti, nous anticoagulants per tothom, però segurament si vaig al conseller d'Economia em dirà, escolta, està boig o què, no? Per tant, aquí les decisions és com doncs, el preu de tractar l'hepatitis, els governs han d'anar prenent decisions en aquest sentit. Per tant, els nous anticoagulants estan bé, ofereixen algunes avantatges sobre els tractaments clàssics de Sintrom, i els anirem incorporant segur, perquè els països que tenen més disponibilitat econòmica està passant això i els estan incorporant a un ritme molt més alt, però bueno, això depèn del nostre pressupost.
De moment, per tant, el problema és el cost.
Jo crec que sí, perquè sembla que científicament són més eficaços i sobretot més fàcils d'administrar i de controlar.
Per tant, doctor, prevenció, dèiem, dieta saludable, per exemple, seria un dels aspectes per aquesta prevenció. Ja sabem que a vegades doncs, hi ha hàbits també nocius a les persones que costen de treure's fins que no es pateix una malaltia, un avís. A banda, també hem de conscienciar-nos tots plegats de saber detectar els signes d'alerta d'un ictus.
Bé,
això és important, sí, per la prevenció ràpida?
I tant, és superimportant. És a dir, que si algú veu doncs, els típics símptomes de que perd visió d'un ull o que de sobte li costa parlar o que li cauen les coses de les mans o que perd força en un braç o en una cama, no? Són símptomes que a vegades la gent, si no són molt cridaners, doncs passa unes hores que poden ser importants, no? Per tant, doncs, en determinats símptomes, així com el dolor toràcic al mig del pit, jo crec que amb els anys quasi bé tothom té consciència de que això pot ser un infart, no? Els símptomes de l'ictus són més subtils a vegades, i a vegades són molt clars, que fas una hemiplegia, doncs no hi ha dubte que tens un ictus, no? Però a vegades doncs poden passar desapercebuts, doncs amb això, amb una dificultat a la parla, amb una pèrdua de visió, amb una pèrdua de força transitòria amb una mà, o, no? Per tant, jo crec que sí que és important consultar aviat amb aquest tipus de símptomes.
Aquí a la taula amb nosaltres, imagino que ja ho escoltava abans, doctor, tenim l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, tenim el grup Mediterrània que ha col·laborat aquest any amb activitats per conscienciar la ciutadania, i tenim també el Felipe Soler, que és cuidador d'una persona amb ictus. Alguna observació al que deia el doctor?
No, jo crec que bueno, que sí que és veritat que la medicina està avançant, no? Que sí que hi ha un codi ictus a nivell hospitalari que ha fet que les seqüeles siguin mínimes i que hi hagi una actuació molt ràpida, no? I jo crec que això es compagina, no, amb la tasca que fem les entitats, no? Què passa quan després d'un alta, no? I jo crec que, per exemple, el Felip ens podria dir, et donen l'alta d'un hospital, no? O després de fer la rehabilitació, hi ha un moment que la família diu, no me quiero ir d'aquí. És a dir, i ara cago jo, no? És a dir, clar, aquesta pregunta se la fan. Tenien un estil de vida i de sobte apareix una malaltia que es diu ictus i abans d'ahir tenia uns plans i un futur i ara no sé què passarà a partir de demà. I a sobre em donen l'alta, arribaré a casa, podré pujar les escales, podré ser autònom, què passa, no? Llavors una mica per això estem les entitats, no? I venia avui el Felip aquí per poder explicar, no? En primera persona que hi ha una continuïtat, no? I que l'ictus hi ha una intervenció on és fantàstica, la que s'està fent hospitalàriament, però hem de ser molt conscients la població, no? Que no acaba només a l'hospital, sinó que canvia la vida fins que s'acaba, no? Aquesta vida, llavors s'ha de continuar actuant.
Això passa, doctor, es veu als hospitals aquest temor, aquest dol pel canvi obligat de la quotidianitat?
Bueno, per suposat, no? I el que diu ella, com aquestes malalties cròniques creen grans incapacitats, doncs tota ajuda és poca, no? Llavors, com la majoria de vegades aquesta ajuda no arriba i és la família qui es carrega el problema o l'ajuda és insuficient i realment suposa una sobrecàrrega molt gran per totes les famílies. Igual que en les demències o en altres malalties d'aquestes greus cròniques en la qual el pacient pot quedar molt incapacitat. I, home, tant de bo poguéssim, doncs, jo crec que organitzar-nos de la millor manera possible, tant sigui amb grups de pacients com a nivell de l'administració oferint serveis per donar suport a totes aquestes famílies que ho pateixen. No?
Doctor Mont, cardiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Que vagi bé la jornada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau.
Felipe, cuidador en el teu cas. Ara ho comentàvem, queda pendent una activitat encara dins d'aquest Dia Mundial, senyora Pérez i senyora Riza, que és la del dol, aquesta conferència que farà l'Alfons Gea, llicenciat en Teologia i Psicopedagogia. A més, és responsable del Servei d'Atenció al Dol dels Serveis Funeraris de Terrassa. Serà a les 7 de la tarda, ja ho podem anunciar. Felipe, com has viscut aquesta cura, aquest punt des de la de vista del cuidador?
No sé, si haig de comentar des d'un principi seria molt llarg, però el que està parlant el doctor i ella pues, és una cosa que no t'has de parar a tindre a estar a casa. Quan tens una malaltia has de fer una activitat, com per exemple l'odopeda, per no perdre el poc parlar que tens, que té, i caminar i fer coses, perquè si et quedes a casa i et tiques al sofà, si no tens un espai per caminar, per fer coses, doncs encara és pitjor. Jo recomano sempre una mica d'activitat, com a l'avant, que vas encara que siguin dues hores, fer una mica cada dia, només el pensar que has d'anar a aquell lloc a fer una activitat ja és algo.
Vostè, ara ho apuntava també la senyora Perea, al malalt no se li acaba un cop surt de l'hospital, després ho pot portar millor, ho pot portar pitjor. Vostè, com l'acompanyant, com el cuidador, quin entén que serà ara el seu paper d'ara endavant?
Bueno, d'ara endavant ja porto 9 anys i és una mica complicat. És, no sé com dir-li, et canvia la vida total. T'has de mentalitzar. Jo quan vaig estar a Goodman, una doctora que venia als pacients, no als pacients, a les famílies que teníem aquest cas, es feia una xarxa com ho podíem portar, i jo ja no vaig tindre necessitat de que aquesta senyora, no és perquè que no, ja jo ho tenia jo a la ment, el que tenia que fer, i la vida havia canviat, i estar per ella i fer coses que estan bé, pues, no passa, no ho penses. Quan ho tens, la ment et canvia i dius, bueno, ja m'ha canviat la vida, ja no puc sortir, no puc anar aquí, no puc anar allà, haig d'estar amb ella, l'haig d'aixecar al llit, l'haig de dutxar, l'haig de fer coses, i et canvia la vida.
Parlem, sobretot, quan parlem d'un ictus, parlem de les dones, perquè és la primera causa de mortalitat de l'estat espanyol, l'ictus, i la segona paja, i la primera en dones.
Sí, és...
De fet, aquest any el lema és Jo sóc dona, una mica de totes les organitzacions que s'han mogut al voltant de la commemoració d'aquest Dia Mundial, entre elles l'Avant, així se'n fa ressò aquests dies doncs, arreu de les publicacions, amb les activitats que s'han organitzat a la ciutat de Sant Cugat.
Sí, normalment hi ha més casos de dones a l'edat adulta, que podríem dir fins a 65 o així, no? En aquesta edat jove adults. Si passem a més de 70, hi ha més homes. ¿Vale? L'estil de vida dels homes fa que, sent grans, es tinguin més ictus, però pel que sigui, les dones són més susceptibles en aquesta edat més de joventut, no? Perquè tenim ictus, l'any passat, no? Plantejaven a la Helènia, no? com a cas que va sortir al diari, i tenia 38 anys quan li va donar l'ictus. Llavors, clar, són casos molt joves que toquen molt i que canvien molt radicalment l'estil de vida.
En el cas dels homes, per tant, retarda més l'aparició de la malaltia. En aquests 60-65 és el moment en què les possibilitats de patir l'ictus també augmenten, ara parlant de dones i d'homes.
És que no hem d'oblidar que, bueno, moltes a vegades el problema de l'ictus és per debut als excessos que s'ha fet o les males dietes o l'obesitat, però no hem d'oblidar que a vegades hi ha casos d'ictus que es donen malformacions congènites, no? Llavors, normalment, les persones joves que tenen els ictus és debut a aquestes malformacions congènites, alguna artèria, que, bueno, que pot passar-te molts anys sense tenir res i et pot passar llavors als 30, als 40, vull dir que no hem d'oblidar tampoc aquests casos, que existeixen també ictus de persones joves.
I tenim ictus del tipus isquèmic, que són el 85%, i l'hemorràgic, que són el 15% restant. A més, també hi poden haver ictus transitoris, que són els que l'afectació dura menys de 24 hores. Mm. Aquests, la majoria, també remeten a menys d'una hora.
Sí, aquests són els més bonics, d'alguna manera, dintre dels hemorràgics hi ha l'aneurisma, que és el que diu la Cristina, perquè moltes vegades tu abans li deies al doctor, continua passant que cadascú li posa el seu nom. No ha tingut un ictus, li han dit que és aneurisma. Bueno, és un ictus perquè una malformació congènita de les seves artèries ha fet que es trenqui, no? Clar, embòlia, feridura, accident vascular cerebral, són totes aquestes paraules on tothom continua treballant i dient... I llavors costa moltes vegades que sembli que sigui el mateix, és a dir, és anar concretant, no? L'aneurisma és això, la malformació congènita i provoca, i sobretot són en els casos joves, i aquí hi ha poc a fer, és a dir, per molta prevenció, és el que diu la Cristina. Igual si portes un estil de vida molt saludable et passes 5 anys després, però com amb els 5 anys, perquè ja tens com un defecte que té molta tendència a que es pugui trencar i llavors és quan ve l'hemorràgia.
Hi ha el factor de la prevenció, com a factor important. Evidentment, també pot aparèixer la malaltia. De fet, s'ha previst que una de cada 6 persones al llarg de la seva vida acabin patint un ictus. Però és una malaltia que es pot prevenir, insistim, i en aquest sentit imaginem que la informació és la que es mira de transmetre any rere any quan s'acosta aquesta data del Dia Mundial de l'Ictus. Aquest any es van avançar algunes activitats, el 19 d'octubre, amb la presència del grup Mediterrània, i pel que tinc entès va funcionar molt bé, hi va haver una assistència magnífica i no sé si també això va repercutir en la recaptació per lluitar contra la malaltia.
Sí, bueno, una miqueta cada any ens posem en contacte amb les entitats de Sant Cugat, volem que la festa es visqui molt des de la ciutat i sempre tenim la sort que les entitats col·laboren amb nosaltres. Aquest any ha sigut el grup Mediterrània, no? Que ells van preparar una miqueta...
Sí. Bueno, de fet ens vam trobar abans de l'estiu, no? I vam plantejar-hi en què podíem fer i al final vam acabar dissenyant una gincama més dirigida a nens, que d'entrada pot sobtar una mica, no? Però crec que va anar molt bé perquè realment van participar molts nens i van estar molt a prop de vosaltres, de tota la part més de difusió, de fer arribar aquesta informació, tant als nens com als pares. Jo personalment penso també que moltes vegades els nens els apartem d'aquests problemes i no ens donem compte que ells són els primers que ho viuen, no? Ja tinguin pues, un germà, un pare, una mare, un avi, no? Malalt a casa, no? I és molt important que també sàpiguen pues, com portar, com estar a casa, com cuidar aquests familiars malalts i fer-los partícips d'això.
Es va decidir fer-ho a través del ball. No sé si Felipe sí. És un amant del ball o...
No, bueno, jo una mica.
O si va enganxar més...
Però ja fa temps que ho tinc que deixar, això.
Vam mirar de consciència que les malalties neurològiques, aquesta és una de les que es pot prevenir, i a més hi haurà també aquesta xerrada a la Casa de Cultura a les 7 de la tarda d'avui.
Demà,
el dia 29, el dia sí. Mundial, que també serà important per parlar del dol. No sé si, Felipe, des del primer moment en què has estat fent de cuidador d'una persona que pateix la malaltia, aquesta t'ha transmès que s'ha sentit ben atesa, tant un com l'altre, heu tingut prou informació de com s'havia d'actuar?
Jo crec que sí, i també per la família. I també per la família perquè... No sé, si ella es troba que estàs amb ella, sempre i quan també ella no es agafi massa i vulgui fer-te com no moure't de casa. Està molt per ella. I a vegades el cuidador ha de tindre unes hores, un temps, per oblidar, no oblidar-se, però dir, bueno, vaig a fer una xerrada amb els amics, vaig a a prendre un cafè i xerro una hora, hora i mitja, i tornes a casa i a començar la rutina. Perquè si et fiques al món del cuidador de casa, el dinar, el netejar i tot, arribes un moment que, no sé, explotes o ho has de compaginar una mica.
No és altra cosa que el cuidador tingui també el seu temps, no?, de desconnexió, ni que sigui uns minuts, unes hores, si pot ser el dia.
Clar, des de l'entitat, una de les coses que fem és cuidar els cuidadors, no? És a dir, la nostra tasca no és només treballar amb les persones que pateixen la malaltia neurològica, sinó que treballem amb tot el seu entorn. I això són els cuidadors, l'entorn més proper, familiars, veïns, fins i tot amics. I a vegades que hem de fer suport a amics perquè quedaven cada setmana per anar a jugar a golf, a cartes, al domino, i no vol perdre el vincle, però ara amb la nova situació no sap què fer ben bé, no? Doncs hem d'acompanyar una mica aquesta persona amb aquests neguits, perquè també hi ha un problema de sensibilització a la societat i per això treballem les entitats, però també hi ha vegades que te n'adones que no és un problema de mala fe, sinó un problema de desconeixement. I des de la por i des del no saber què fer, la gent es retira. I no és a dir, és amb l'angoixa de dir, ai, si m'agradaria estar, però és que quan estic ho passo malament, no sé què dir-li, no sé què fer. No. I aquesta angoixa, llavors, si acompanyes com a entitat una mica, te n'adones que funciona molt bé i que un dels problemes de la sensibilització també és això, que la gent té els seus pors i els seus neguits que no, bueno, que no sap canalitzar i que necessita suport d'algú.
Quan parlava amb el doctor, ja ens ha deixat clar que el seu punt de vista és que aquests nous anticoagulants orals, anomenats NACO, no han entrat encara a una comunitat autònoma com és Catalunya per tema de pressupostos. L'associació Avant, com ha viscut tot aquest temps de crisi allargada i com se n'han sortit?
Clar, ens n'hem sortit, jo crec que com totes les entitats, reinventar-nos. És a dir, realment hem vist que teníem problemes i hem anat resolent amb noves idees. Llavors, on hi havia un forat, hem dit l'hem d'omplir. Que abans omplíem això, doncs ara anem a omplir-lo d'una altra manera, no? Però ens anem reinventant una mica, que jo crec que és el que toca en aquest temps.
Laura Perea i Cristina Urriza, de l'Associació de Bellesa Amics de la Neurologia, moltes gràcies. Un any més. Que vagi molt bé aquesta activitat de demà, en el Dia Mundial de l'Ictus. També a la Marta Mañosa, és agrair-li avui la seva presència a l'estudi Ramon Barrils de Cuap.cat, membre de la Junta del Grup Mediterrània.
Gràcies.
Que vagi molt bé, que seguim participant d'activitats del poble. I al Felipe Soler, cuidador.
Gràcies
també, Felipe, avui per haver vingut al programa, explicar el testimoni, i molta sort i molta força per endavant.
Gràcies.